Al migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Barcelona acull avui el 8è Congrés Internacional per a Voluntaris Líders de la campanya 40 dies per la vida, amb la participació de 150 persones de 18 països. Els orígens d'aquesta iniciativa, de la qual hem parlat en aquest programa algunes vegades, es remunten a l'any 2004 a Texas, als Estats Units, i la primera campanya coordinada a nivell federal va ser el 2007. Avui, 40 dies per la vida, és present en prop d'un miler de ciutats de 63 països del món. La presència dels voluntaris que preguen per torns durant 12 hores diària i 40 dies als voltants dels llocs on es practiquen avortaments ha salvat, segons els promotors, més de 25.000 vides. Rafa Cervera, diaca de l'Arxidiòcesi de Barcelona i portaveu de 40 dies per la vida a la capital catalana, ha destacat que el simposi pot marcar un abans i un després.
Aquest cap de setmana serà un cap de setmana històric, molt important en la lluita prohibida, amb l'esforç, amb la pregària, més que lluita provida a Barcelona i a Espanya. Per primera vegada tindrem a Barcelona el Congrés Internacional de la plataforma 40 dies per la vida, 40 days for life. Tindrem aquí el fundador, en Sean Carney, i molts executius, gent que defensa la vida tant a Europa com a Estats Units.
Les campanyes de 40 dies per la vida acostumen a coincidir amb els temps litúrgics de l'Advent i de la Quaresma, i ja fa uns anys que a Barcelona es fa, com també darrerament a Tarragona i ha començat a més a Girona. Els participants en els torns omplen les 12 hores pregant en silenci, sense interactuar amb els treballadors de l'avortament i amb les dones amb risc d'aquesta pràctica, però mostrant un lema inequívoc: no estàs sola, resem per tu i pel teu nadó. Esperem que aquesta denúncia profètica, la de l'avortament, tingui també un futur amb fruits concrets, en forma de sensibilització per la protecció del nasciturus, d'aquest ésser humà indefens. Avui tenim dos temes a la nostra taula de testimonis. D'una banda, les 60es jornades de qüestions pastorals a Castelldaura, que organitza el Centre Sacerdotal Rosselló de la Prelatura de l'Opus Dei a Catalunya, i que s'han fet aquesta setmana, dilluns i dimarts, a la residència Castelldaura de Premià de Dalt, amb el tema de l'esperança en el centre. Ens acompanyarà el seu director. I també presentarem la nova etapa que afronta des d'aquest any el Concurs Bíblic de Catalunya, una iniciativa que va néixer a Terrassa de la mà de la Federació de Cristians de Catalunya. Ens acompanyarà el seu nou director. Tot això amb música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. S'han fet aquesta setmana a Premià de Dalt les 60es jornades de qüestions pastorals amb un lema, un títol molt clar: Portadors d'esperança, viure avui el ministeri ordenat font d'esperança, en el marc d'aquest jubileu dedicat, com segurament molts ja sabeu, a l'esperança. Els ponents han incidit en molts aspectes, incloent-hi el de la comunicació sobre l'esperança. Tenim amb nosaltres Xavier Argelí, que és el director de les jornades de qüestions pastorals, també rector de l'Església de Montalegre de Barcelona. Mossèn Xavier, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-nos a parlar d'aquestes jornades.
Encantadíssims. També saludem Josep Montfort, que és el delegat general del Laicat del Bisbat de Terrassa i també nou director del Concurs Bíblic de Catalunya, que inclou també el tradicional, ja de fa moltes dècades, Concurs Bíblic Universitari. Mossèn Josep, també benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, comencem per les jornades, mossèn Xavier. Com han anat aquest any i com s'ha enfocat el tema de l'esperança des de diferents prismes?
Sí. A veure, aquest any, la veritat, escollir el tema de les jornades ha estat bastant fàcil, perquè...
Amb l'any jubilar.
Amb l'any jubilar i amb el Sant Pare, doncs amb la seva butlla sobre l'esperança i volent que siguem peregrins d'esperança, doncs nosaltres ens vam plantejar, no?, pues, de quin tema tractar, no?, en aquestes jornades, i ens va semblar que era un tema molt adient. De fet, l'esperança és qualcom que necessitem, no?, i que ens fa falta avui en dia.
Sí.
Per tant, vam pensar que sobre quin tema parlar i com va dirigit als preveres, als mossens de les diòcesis de Catalunya en aquestes jornades, doncs, pensant en ells, dic, bueno, nosaltres hem de ser portadors d'esperança,
uh-huh,
i viure aquest ministeri amb... Sabem que el nostre ministeri ordenat suposa això, una font d'esperança per tanta gent.
Mm-hmm.
I les jornades han anat, sí, la veritat, perdona, han anat força bé, molt bé. Estem molt contents de la resposta dels mossens, dels ponents, que realment ho han fet molt bé. I jo crec que no només ens ha servit per ajudar-nos, per aprendre, per formar-nos, etc., sinó per omplir-nos d'esperança nosaltres mateixos.
Clar, que d'això es tracta. Recordem, sí, que les jornades de qüestions pastorals, efectivament, volen ser un servei reposat, però també intel·lectual, també de connexió amb el món, sí, aquests sacerdots sobre temes d'interès públic, sí, que incideixen d'alguna manera en la pastoral. Sí. Moltes vegades són temes més connectats amb la vida de l'Església, però altres també són temes socials. I bé, hi ha hagut tres grans sessions de ponències, sí, una taula rodona i una tertúlia amb el cardenal Joan Josep Omella.
Sí.
Repassem els títols. Conversió pastoral des de l'esperança, amb Stephen Langridge, prevere de la diòcesi de Southwark, Anglaterra. Després, Carlo Chiclana, psiquiatre, sobre els motius per a l'esperança des d'aquesta visió seva mèdica de salut mental. I, finalment, doncs, el professor de comunicació i sacerdot Jordi Pujol, professor de la Santa Creu de Roma, parlant sobre comunicar l'esperança. I després aquesta taula rodona també des de diverses disciplines sobre recuperar l'alegria de viure l'esperança en la vida ordinària. Què ens destacaria de cadascuna d'aquestes sessions, si pot ser sintèticament?
Sí, sintèticament no és fàcil.
No és fàcil. Després recordarem que es poden recuperar aquestes, sí, sessions, no?, en, sí, la web de l'Opus,
sí,
Dei.
Sí, en la web de l'Opus Dei, sí, estan, i en la web també de les jornades.
Uh-huh.
Doncs mira, la primera sessió del Father Stephen realment va ser una sessió molt, molt interessant, en el sentit de que ens va parlar molt de com revitalitzar les parròquies. Ell és una tasca que ha dut a terme al sud d'Anglaterra, i no només això, sinó que ho ha fet també que l'han nomenat vicari episcopal per aquest tema, no? Vull dir, es mou per tot Anglaterra i per altres països, no? El conviden. Doncs ell plantejar, no?, la parròquia com un lloc, bueno, com una parròquia missionera, una parròquia evangelitzadora, i d'aquesta manera, quan aconseguim arribar a la gent, doncs ja després vindrà la catequesi, ja ve donar-los, pues, tota la formació necessària per viure la vida cristiana, no? Però en primer lloc és recuperar, no?, doncs a la gent, o que la gent tingui ganes, no?, de venir. Va ser molt interessant. Després la conferència del doctor Carlo Chiclana, doncs també, no?, va ser una conferència realment des del punt de vista d'un metge, davant de, bueno, pues, de les situacions moltes vegades que ens trobem, de dificultat, de gent, no?, doncs també, pues, que li costa fer les coses, a tots ens costa, no?
Però sí,
ell,
sí,
va fer un plantejament més que com podem ajudar els altres, ens va plantejar de com, mossens, Com us cuideu vosaltres,
cuideu,
per poder ajudar els altres.
I cuideu,
no?,
la salut mental, perquè els mossens també són vulnerables.
Aquí està, sí. I llavors va donar uns paràmetres molt, molt interessants, doncs,
molt,
i que ens ajudaven molt, pues, a viure, no?, pues, a cuidar-nos i per poder cuidar.
Sí,
i,
sí,
després el doctor Jordi Pujol, doncs, bueno, pues, també, no?, va fer una conferència, doncs, que jo, en fi, la recomano molt, perquè és una manera de dir com hem, o sigui, hem de donar a conèixer, no?, doncs, el que fa l'Església i el que fem, i que el que fem en les parròquies, però sabent que no som perfectes, que hem comès errors, que hi ha gent ferida, etc., i llavors, bueno, com podem comunicar de manera esperançadora.
Des de les pròpies, exacte, limitacions i les pròpies vulnerabilitats, les de l'Església en el seu conjunt.
Sí.
I recordo, parlava amb ell l'altre dia en una altra entrevista, i li preguntava, no?, però clar, els professionals de la comunicació no som tots, però ell deia, no és només la paraula, és també el testimoni, no?
Testimoniar, sí, sí,
amb la vida, sí, encara que un no tingui tantes qualitats per parlar, doncs també pot ser un gran comunicador d'esperança.
Bueno, és que a vegades el millor testimoni, el que transmet millor, no és el que més parla, sinó realment el que porta una vida coherent, el que fa testimoni de la seva vida i el que està il·lusionat amb el que fa, no?
Doncs mossèn Xavier Argelí, que ens ha fet 5 cèntims del que han estat aquest any les 60enes, eh? Sí. Número rodó, sí. Jornades de qüestions pastorals que sempre, habitualment, amb alguna excepció, s'han fet en aquesta residència Castelldaura de Premià de Dalt, un servei als sacerdots i agents de pastoral, però principalment els que són rectors de parròquia, els que tenen el seu encàrrec comunitats cristianes, que poden trobar una gran ajuda sobre temes que molts anys són fàcils, com vostè diu. Digui, mossèn Xavier.
No, volia destacar un aspecte, perquè, a part de, bueno, la taula rodona, el que volíem és veure com també des de la vida ordinària, des de hi ha iniciatives, hi ha coses que ajuden, no? Pues a viure l'esperança, no? I a plantejar, pues, sobretot en el tema de la família, de la malaltia i de la joventut, pues, una visió esperançadora, no? Sí, sí. Però volia destacar el tema, sobretot per això, de fet va venir el cardenal de Barcelona, que va estar a una de les sessions, després va anar al dinar i després una estona de
tertúlia.
Que hem volgut donar no només aquest to acadèmic de les jornades, sinó també com una trobada fraternal, no? entre sacerdots. I realment va ser una tertúlia molt, molt entranyable.
Amb el pastor de la diòcesi.
Amb el pastor de la diòcesi de
Barcelona. Que és Barcelona, clar.
Sí, sí. I realment va ser un moment molt, molt, molt agradable, bé. I que agraïm molt al senyor cardenal la seva presència.
Doncs ho celebrem.
I el dimarts ho vam fer el mateix, també després de dinar, una tertúlia amb els ponents que teníem, i també va ser realment, no? Pues
molt bé.
Perquè és més distès, pot intervenir, sí, més la gent, i va ser una trobada molt maca.
Això volia dir, les sessions serioses són més formals, sí, però després a les converses de passadissos, o les tertúlies, sí, sí, o els dinars, sí, sí, també ajuden, sí, molt a tenir aquesta perspectiva del tema que es tracta. Doncs moltes gràcies, mossèn Xavier, i llarga vida aquesta iniciativa que són les jornades de qüestions pastorals de Castelldaura, ben conegudes a la vida de l'Església a casa nostra. Si tenim temps després encara incidirem en algun aspecte concret, però a mossèn Josep Montfort volem parlar del concurs bíblic de Catalunya, que a més aquesta setmana és notícia perquè una mica es llença, no?, ja en el que és la seva campanya. Primer de tot, ens pot recordar què és històricament el concurs bíblic i què vol ser aquesta nova etapa, mossèn Josep?
El concurs bíblic és una iniciativa de la Federació de Cristians de Catalunya, d'un grup de Terrassa, grup avant, liderat per mossèn Francesc Sima, que era un home,
sí,
un home inquiet, jo el vaig conèixer molts anys, vam treballar junts en pastoral de joves i un regal de Déu, no? I ell sempre estava inquiet, i un dels temes que tenia és que la Bíblia no arribava als infants, sobretot de les escoles no religioses, infants i adolescents. I ell va dir, s'ha de fer un concurs amb premis, que és una manera també de tentar, en el bon sentit, a l'infant i al jove, i que arribi a les escoles i hem de convèncer els professors de religió i altres assignatures. I comença l'any 1986, doncs, amb aquest grup de laics, que eren de la federació, i comencen, mira, un grup de petit, però que han arribat en aquests 40 anys, en alguna edició, a recollir 80.000 treballs. I la immensa majoria d'escoles no cristianes o no concertades. La cosa, la intuïció mossèn Sima va tenir efecte.
Intuïció ben profètica, perquè a més això és el gran atri dels gentils. Evidentment, molta gent interessada per la Bíblia gaudirà, però potser altres persones que no la coneixen tant, però que els interessa igualment...
Ell ho deia, si un dia obren la Bíblia, amics, per fer aquest treball un cop a la vida, jo ja estic content, perquè ja saben que existeix la Bíblia.
Sí, sí, no? Molt bé. I tot això, després de l'evolució lògica de cada any, en quin punt estem ara, no?, amb aquest 40è concurs bíblic de Catalunya, aquesta nova etapa?
Estem, el grup avant, la biologia té els seus efectes i per edat decideixen deixar-ho, ara en la sessió, en l'edició 39, i llavors plantegen la Federació de Cristians de Catalunya, que sabeu que té la seu aquí a Barcelona, sí, i el bisbe de Terrassa, perquè el bisbe de Terrassa és on ha nascut el grup avant, no? I d'alguna manera aquesta vinculació volia ser continuada. I ho plantegen, i llavors fem una trobada entre bisbat i federació, la federació continua sent la responsable, i comencem una nova etapa. Una cosa és crear un consell directiu al setembre, aquest setembre passat, i al desembre un consell executiu per poder tirar endavant el concurs, no? Per tant, una nova etapa, seguint una mica la tradició d'ells, però renovant el contingut.
I en què consisteix aquesta renovació? Posar-ho tot més fàcil, fer, sí, doncs, més sinergies, no?, entre professors...
Sí,
entre...
sí, sí. La Federació de Cristians de Catalunya el que, diguem-ne, assegura, diguem-ne, és el paraigües de que és a nivell de tota Catalunya, no?, que aquestes sinergies, sínodes, tot això, aquestes paraules que anem dient ara, no? Doncs és molt important. No volíem que fos només una cosa de Terrassa, que va per la resta de... No, sinó que és una cosa al servei de totes les diòcesis de Catalunya. No? Una cosa també implica a la Conferència Episcopal Tarraconense que els recolza. No? Uh-huh. Llavors, en aquest sentit, de treballar en xarxa les diferents diòcesis aquí amb seu a Catalunya. No? I també pedagògicament, doncs, millor noves eines. Un exemple, ells ho feien tot per escrit, es recollien, jo a la seu, que encara és la mateixa, Blasco de Garay 34, allà a Terrassa, jo veia paquets i paquets i paquets de correus, perquè tot era en paper, no? Bueno, digitalitzar-ho tot, també és una altra manera de facilitar el tema, i, com et dic, implicar les entitats catalanes a nivell educatiu, que és el CIERC, els professors de religió, sí. El FEC, que és la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya, i el SIC, que és la Secretaria d'Interessió de Catequesi. Aquells rebien el concurs, però no eren editors del concurs. Ara estan dins de l'equip, la cosa també crea una xarxa més ràpida a nivell de professorat i de catequistes.
Precisament no hem d'oblidar que parlem avui del concurs bíblic coincidint també amb la novena setmana de la Bíblia de les diòcesis catalanes. Aquest dimecres precisament es feia un acte virtual, una sessió informativa sobre el concurs bíblic amb la participació d'aquestes entitats educatives que, a les quals vostè es referia, el bisbat de Terrassa. No sé si ens pot dir alguna cosa d'aquesta sessió.
Sí. Coincideix perquè en aquesta nova etapa vam dir el concurs bíblic sempre començarà diumenge a paraula perquè aquest any xarxa amb la Setmana de la Bíblia.
Doncs fantàstic, diumenge passat va començar.
Quan es feia el setembre, no? I vam dir, no, nosaltres units a la Setmana de la Bíblia. Sí, ahir va haver aquesta connexió online, moltíssima gent, estem molt contents i molta gent interessada en seguir amb el concurs i que agraeixen una mica també de posar el dia, per exemple, a tots els de l'ESO, ja no serà un treball escrit, sinó serà un àudio entre 3 i 5 minuts, que després penjarem, que també potser et demanarem que el que guanyi el posis aquí a la ràdio, no?
Molt de gust,
perquè serà un diàleg entre els joves, qui seria avui els personatges d'aquell moment, no? El concurs bíblic sempre es lliga amb un text bíblic, que, una paràbola, un text, aquesta és la guarició del criat del centurió romà, alguna cosa d'aquí hem deduït que el gran tema és el diàleg, llavors els joves han de treballar el tema bíblic i si avui fos aquesta conversa, qui seria el criat, qui seria el centurió, Jesús, doncs, mitjançant l'Església, com entraria en interlocució amb aquests personatges, què és el concepte salut d'aquest criat, i llavors això ho han de gravar i crear una audició actual.
Molt bé. Aquesta és una dimensió, però continua havent-hi les tradicionals, no? D'escriure, de fer un treball escrit...
Sí, de tercer a sisè...
Aquí hi ha diversos formats per edat.
Sí, hem reduït edats, perquè en aquest moment de canvi també hem de ser realistes, l'any que ve ens animarem més, per tant, aquest any de tercer a sisè de primària, àmbit escolar, àmbit catequesi o centres de lleure, ESO, primer a quart d'ESO, no entrarà aquest any batxillerat i cicles formatius per ser una mica previsors, i l'universitari, que fa 22 anys amb la federació ho fem des de l'Autònoma, el Servei Religiós de l'Autònoma, que és la 22a edició universitària, que és una il·lusió que teníem encima i m'ho va comentar, la universitat ha d'entrar, i llavors és la 22a edició. L'universitari és un treball de 15 pàgines, interdisciplinar, que és el que demanem, que siguin estudiants de diferents branques educatives. L'universitari té com a peculiaritat que seguim a nivell de tot l'estat espanyol, per tant, amb recolzament de la Conferència Episcopal Espanyola i universitats de Llatinoamèrica de parla hispana també es poden presentar.
I anem a la visió pràctica del concurs bíblic. Terminis, etapes, veredictes, com va això?
Veredictes...
això és el maig, més o menys.
Tribunal, hi ha un tribunal.
Sí.
Estem també refent els premis, hi haurà un premi per tot noi o noia que es presenta, un premi que era un premi...
Com un agraïment, un detall.
Un llibre, un regal, un agraïment. Però estem pensant que els premis, això ho dic pels pedagogs, no ha de ser tant un llibre o coses així que es donaven, sinó millor alguna sortida cultural, d'acord amb els bisbes, i que els bisbes poden... Si és un premiat de Lleida, doncs que sigui al voltant de Lleida i que el bisbe hi sigui. És a dir, i els premis seran per tercer, quart, cinquè, per grups, perquè aquesta la peculiaritat és que es presenten per grups. Es premiarà cada participant en particular, però el premi és del grup de tercer A del col·legi tal, no? El grup de catequesi, de tercer, de no sé quina parròquia, perquè, com que el tema és el diàleg, es premia el grup que ha dialogat, no? Llavors es lliga amb dates, diguem-ne, simbòliques, que et pots apuntar fins al diumenge de Rams, et pots presentar, presentar el treball fins al diumenge de Misericòrdia, no? Que aquest any és a Madeu Montserrat.
Sí, el 27 d'abril, per tant, hi ha com dues setmanes entre el termini d'inscripció i la presentació.
I el diumenge de Bon Pastor, sempre mantindrem aquestes dates, si pot ser, el diumenge de Bon Pastor donarem el veredicte.
Que és el quart de Pasqua.
El quart de Pasqua. Mm-hmm. Per tant, així també és mnemotècnic perquè té aquestes i professors.
Està molt bé, està molt bé. I així també seguim el cicle litúrgic, que no l'hem d'oblidar, tot i que la Bíblia va molt més enllà de la litúrgia, és clar. Sí. Doncs molt interessant tot el que ens explica Josep Montfort, 40è concurs bíblic de Catalunya, el lema molt clar, el diàleg donarà els seus fruits a partir del text del guariment del centurió, text de referència per tots els treballs,
per
siguin
tots.
Àudio, siguin escrits, i enhorabona per aquesta nova etapa on ja sé que vostè no està sol tampoc, no? Té un equip de persones.
No. He descobert, bueno, ja estic convençut.
La riquesa, no?
A vegades els capellans és una mica de nostre, no? Això és veritat. I treballar en equip, i tenir pedagogs, i tenir informàtics, i tenir voluntaris, és a dir, és el camí, eh? No, això està claríssim.
Està claríssim. Doncs enhorabona i molta, anava a dir molta sort, que potser no és la paraula, quan parlem de Nostre Senyor, però que vagi molt bé tota aquesta nova etapa, i animem les persones que ens escolten, potser molts tenen fills, nets en edat escolar, i poden
que
estar
interessats. Que a l'escola, dir, ei, el concurs bíblic, o les catequistes de comunió, ei.
Aquesta transmissió de la fe d'avis a nets moltes vegades té la Bíblia com a referència, Diu, llegeix aquest text, llegeix-me'l, que no hi miro bé, que no hi veig bé, no? Doncs moltes vegades els nens i els joves tenen aquest incentiu pastoral. Llavors, per contactar, bé, és fàcil, avui amb internet és molt fàcil, però en tot cas, nosaltres també col·laborarem si algú ens ho demana. Buscant, hi ha una adreça electrònica, info@concursbiblic.com, per exemple, ja es pot escriure.
I també tenim una web que l'hem renovada, perquè també la nova etapa s'havia de renovar, ja tenia 40 anys alta, i la web ja ho tenen tot, s'ho descarreguen tot i ho treballen tot.
Doncs la paraula de Déu, avui protagonista. La setmana passada parlàvem més en general de la Setmana de la Bíblia, però avui amb aquesta gran iniciativa que és el Concurs Bíblic de Catalunya, tant de bo es revitalitzi recollint el llegat, no?, del grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya, però ara amb nova etapa i potser més sinodalitat, oi? Perquè col·laborant tots junts
es fa
tot millor. Amb Josep Montfort n'hem parlat i amb mossèn Xavier Argelí, que hem repassat les jornades pastorals sobre l'esperança, que vagi molt bé i l'any que ve tornarem a parlar-ne. Suposo que això es decideix d'aquí uns mesos, no? La de l'any que ve? O ja està pensat?
No. D'aquí no gaire.
D'aquí no gaire. Sí, van previsors, vostès.
Sí, no, perquè s'han de buscar els ponents, no és fàcil.
Molt bé.
Pensar sobretot del
clar,
tema.
Clar.
Aquest any ho han tingut més fàcil, però l'any que ve...
Potser no tant, clar. S'ha de triar entre diverses opcions, moltes vegades. Recordem opusdei.info, allà es poden trobar les ponències, no sé si amb àudio, però escrites com a mínim, de les... I amb àudio també, em diu, que s'enregistra tot. La comunicació també va molt bé.
Sí.
Gràcies, mossèn Xavier Argelic i mossèn Josep Montfort. No hi ha temps per més, però que vagi molt bé. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Moltes
adéu-siau.
Flama viva, esperança nostra, que aquest cant arribi fins a vos. Vos sou font de vida infinita, en la ruta.
Aquesta és la versió catalana de l'himne del Jubileu 2025. L'acabem de conèixer i gràcies a la col·laboració del Bisbat d'Urgell hem trobat aquesta versió que estem compartint amb vosaltres. Us comentem breument algunes notícies. Es fa aquest cap de setmana a la residència Martí Codolar de Barcelona la 50a trobada de Catalunya de la renovació carismàtica catòlica en l'esperit. Des de dissabte a les 4 de la tarda i fins diumenge al vespre podeu participar totalment o parcial. I el predicador és el sacerdot de la diòcesi de Tortosa, Josep Maria García Panicello.
Flama viva.
A Girona, el bisbe Octavi Vilà ha nomenat aquesta setmana per 5 anys els nous membres de l'Oficina d'Informació sobre Delictes d'Abús Sexual i d'Acompanyament a les Víctimes. La diòcesi ha informat que l'oficina estarà formada pel psicòleg Narcís Borrat, l'advocada Magalí Malagelada i la docent Maria Àngels Turón. Són els nous membres d'un organisme que va crear el 2020 ja el bisbe Francesc Pardo i que la diòcesi de Girona, segons va dir Octavi Vilà, segueix treballant per avançar en l'erradicació d'aquestes conductes execrables.
És un déu de tendresa.
I un apunt també amb rerefons esportiu, i és que el Barça ha anunciat l'organització de la Marxa Culer, una caminada popular a Montserrat, el 22 de març. S'emmarquen les celebracions pels 125 anys del Club Blaugrana i pel mil·lenari del monestir benedictí. Un acord que també inclou que, si hi ha títols, el Barça els ofereixi a la Mare de Déu de Montserrat aquest any.
Mira el fill, camina...
També recordem que la festa de Sant Tomàs d'Aquino es va viure a Barcelona dimarts, com cada 28 de gener, amb una celebració eucarística a les 6 de la tarda a l'edifici de la Balmesiana, al carrer Duran i Bas, i després una conferència molt interessant de Manuel Vargas Cano, vicari episcopal del Cerro de los Ángeles a Getafe, que va parlar sobre l'encíclica d'Il·lèxit Nos del Papa Francesc. I l'Escolania dels Desemparats de València fa un concert avui per les víctimes de la Dana a les 8 del vespre a la Catedral de Tortosa, iniciativa del Bisbat de Tortosa. Fins aquí el Mirall, gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15 a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adéu-siau. Confiem en...